tu creus que hi haurà un moment que treguin porter jugador o que arrisquin el tot pel tot? Espera, que hi ha un remat de molt a prop, ha aconseguit blocar el Marzoreto, una altra vegada bloca Xavi Bosch, vuiteta una altra vegada el Monza, que busca el 2-1, perquè amb el 2-1, evidentment, el partit torna a estar, doncs, a venir d'un euro, pràcticament, i ara ja falta, serà la setena.
Sí, ha sigut una pilota alta, no sé si serà falta acumulativa, però sí que la jugada ha estat bona perquè Nico Ojeda ha rebut una pilotada a la cara, l'ha exagerat jo crec una mica perquè venia molt morta i això ha servit per recuperar la possessió de l'esfèrica.
Acabaran al mateix moment en el partit del Lleida, hoquei patins, guanya 2-0, queden 3-20 pel final, com el del futbol sala, que està emocionant. Francesc Ripoll, empat a 3 entre Indústries i Inter.
I l'Inter ha tret el porter jugador i a punt ha estat l'Indústria Santa Coloma de fer el 4-3 amb un xut de Marc Tolrà, que ha fregat el pal perquè estava sense porter. Ara temps mort demanat per Movistar. Inter recta final ja d'aquest partit.
Que fa el Manresa, que també, li queden 3 minuts, s'acabaran tots els partits a la vegada, pràcticament,
sí,
a Bilbao.
Per acabar, i està guanyant de 4-72-76. Ha estat per davant pràcticament tot el partit i ara, a més, té falta. És la cinquena ja del Bilbao i, per tant, el Manresa, que està fent una molt bona últim quart i pot aconseguir una victòria important aquí al Bilbao Arena.
Per cert, ja que parlem de bàsquet, ara comença un partit important. Lliga femenina de bàsquet. A dos quarts ja han dit que jugaria el Cadí, que si guanya el seu partit estaran salvades, Cadí Guernica. Però ara a les 7 comença el partit del gran rival de Cadí i Penya per aconseguir la salvació, que és l'Araski. Si perdés l'Araski el seu partit, ja estaria abans de jugar... Bé, mentre jugués el seu partit al Cadí, ja estarien salvades les urgellenques.
Sí, doncs mira, primers segons de joc a la pista d'Araski. Araski 0, Baxi Ferrol 0, i et dic, primer minut de joc.
Per tant, aquí podríem dir que hi juga no només el Cadí, sinó també la Penya, que demà a l'Olímpic rebrà l'Estepona a partir de l'una del migdia, els dos catalans que busquen la salvació en aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet. Va, ens quedem a Lleida amb aquest 2-0 marcador. Tenim molt a prop per ser la final de demà.
I els jugadors que ja no poden dir ni fava. He de dir que no tinc la sensació de perill, encara que en hoquei pot passar, però el Lleida ho està controlant tot, però estan cansadíssims ja, eh?
Bé, és el que dèiem abans, Ernest. El ritme ha sigut tan alt que ara dos gols, que sabem que en hoquei patins no són res, en aquest cas sí, sembla un món. Són dos gols que, pensava jo, són d'un pes descomunal. S'està fent una muntanya pel Monza recuperar aquests dos gols. I a més, l'equip del a Pons Lleida, amb Darío Jiménez al capdavant i el porter Xavier Bosch fent accions de veterania total i enlentint el partit, recuperant a cada falta aquells 10 segons perquè no es podessi, atenció, el que s'està produint ara.
Però bé, ha pogut ell sol, ha pogut el defensor en posició aquí d'1, el Jordi Badia, tallar aquest contraatac, era un 2 contra 1, Badia a punt de rematar sol, ha intentat fer la xeca, s'hi ha interposat el porter aquí, Juan Velázquez del Monza, per evitar el que era la sentència, ara sí. A 1.46 pel final, partit encara no sentenciat, però quasi. Bielsa li roba la cartera, recuperació del Lleida, Nicolás Ojeda, se la deixa enrere Nicolás Ojeda, molt mig, ara amb bastant descontrol, Marzoreto l'aixeca i la intenta picar, molt bé, aquí Darío tapant, encara Marzoreto pel Monza, a punt d'entrar l'últim minut d'aquesta semifinal, el Lleida demà, si tot va bé, jugarà la final de la Europe Cup, esperem que contra el Calafell, que juga davant del Pacense, després a punt de...
A punt d'entrar, el que comentaves abans, Ernest, estan a punt de treure el porter i fer porter davanter i jugar amb un més. Doncs veurem si ho fan en breu.
Jo crec que haurien de fer-ho. I entrem ara mateix a l'últim minut. Atenció a la jugada de Marzoreto, que passa per darrere la porteria. Xavier Bosch ataca el Monza. Es defensa el Lleida. Marzoreto, passada enrere. 57 segons pel final d'aquest partit.
I no ho faran.
Zucchetti, que s'obria. No l'han vist. Han provat el xut directe a porta. Atura Xavi Bosch, el porter del Lleida, que intenta sortir al contraatac. El Lleida ja comença a aixecar-se. Ja es veuen a la final. La bola que la gestiona Jordi Badia. Distribueix cap a Darío Jiménez. Darío Jiménez, que avança per l'esquerra. I el que avança sobretot és el crono, és el temps. Cada segon de més és un segon de menys i en queden 33 pel final. Passada dintre, talla el Monza. Marzoreto, que intenta sortir al contraatac, el Lleida es podria permetre el luxe de fer alguna falta per alentir el joc. N'ha comès només 6 en tot el partit. Ara.
Menys mal que el Llista ha pogut fer el segon, perquè això seria un infern si no s'haguessin aquests dos gols de diferència.
Setena falta, amb 21 segons pel final, bola pel Lleida. Això està fet, tot el galliner esvalotat, potes en l'aire al pavelló, perquè el Lleida ho ha tornat a fer. A casa, superant la pressió de la història recent, del pes de ser l'equip local i de tenir-ho, d'haver-ho de fer, doncs a 5, 4, 3, 2, 1, ja podem dir que el Lleida és el primer finalista de la Europe Cup. Ara mateix el Lleida reserva plaça per la final de demà, que transmetrem al Tot Gira. El Lleida és a només un partit del primer títol aquesta temporada.
Doncs 5 anys després, Lleida torna a jugar una final europea. Ho farà el seu equip d'hoquei patins, el Pons Lleida, demà a 5 de la tarda. Veurem si contra un equip català, contra el Calafell, si contra un equip portuguès, el Joventut de Pacense. Això ho sabrem aproximadament cap a les 10 de la nit, quan s'acabi el Calafell Joventut de la segona semifinal. Però el que és més important, els tricampions d'Europa, els anfitrions, tornaran a jugar una final europea. Ara de seguida et demano l'opinió, Tavi Tarrés, però abans, tenim ja final Lliga de Futbol Sala a l'Indústries Inter?
Ha acabat tot just ara el partit amb empat a 3, partit frenètic, final frenètic amb el Movistar Inter jugant amb el porter jugador i a falta de menys d'un segon, incomprensiblement, un de jugador de l'Inter ha fallat a porteria buida, per tant, el punt que no és dolent, tenint en compte com hauria pogut acabar l'Indústries, que potser ha merescut més, però no aconsegueix guanyar aquest partit, i el Jaén, que sí que ho ha fet, per tant, ara mateix el play-off queda a 3 punts, quan en falten encara 5 jornades per acabar la Lliga.
És a dir, l'Indústria segueix 9è a 3 punts de la 8a plaça, plaça de play-off, eh?
Ara desè, perquè desè. El Noia ha guanyat i ha empatat punts amb l'Indústria, però anecdòtic, sí, a 3 punts del play-off.
Gràcies, Ripot, deixem anar vestidors. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Tavi Tarrés, pavelló 11 de setembre, gran victòria del Lleida, que ha jugat molt intel·ligentment aquesta semifinal contra el Monza italià.
Sí, la veritat és que hem vist un partit molt intens, maquíssim de veure, tot i els pocs gols, una intensitat molt alta. Per mi, merescudíssima el passe a la final del Pons Lleida, amb un ritme altíssim durant tot el partit. En alguna fase, evidentment, no es podia mantenir aquest ritme i el Mons ha tret el nas. Cada cop que treia el nas sortia la manopla de Xavier Bosch per esmaixar aquestes ocasions. Aquest desgast del Monza l'ha tingut, l'ha sofert, no ha tingut aquell ritme que ells haguessin volgut segurament. I la direcció, per mi, avui dia, de Jordi Badia, Darío Jiménez i Nico Ojeda ha sigut molt superior al que han pogut fer els transalpins.
Bé, ens ha dit que el Lleida té 3 Europa Cups d'hoquei patins. L'última final la van jugar i la van guanyar el 2021. Demà tornaran a tenir aquesta final i, a més, a casa, l'11 de setembre. Tavi Tarrés, et sentim després amb l'Ernest Macià a la segona semipartida a les 8. I, Macià, quan tinguis protagonistes ens demanes pas, d'acord?
I tant que sí, David.
Vinga, fins ara. De seguida amb la Berta Torrades les notícies, però abans actualitzo marcador de la Lliga CB de bàsquet. Està jugant el Manresa i ens acostem al moment decisiu, tren decisiu, en aquest Bilbao-Manresa.
Guanya de 3, 77, 80, però ara hi ha una falta de Petrasek que suposarà tirs lliures pel Manresa, que per tant pot ampliar aquesta distància. Veurem si els aprofita, perquè l'encerten els tirs de lliures i també els tirs de triple. No està sent massa elevat per l'equip del Bages. Tirs lliures tenen un 69% d'encert, però és que en els triples un 26%. El percentatge bastant baixó.
Quan queda pel final, perquè s'acabi el partit?
1-18, té 3 lliures Àlex Reyes. El primer va dins.
De seguida amb el Biel, confirmem si el Manresa és capaç de guanyar a la pista del Bilbao i pràcticament deixa la permanència segellada. Abans, Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Notícies.
Doncs mira, comencem connectant primer a Madrid, perquè a aquesta hora, i com a contrapunt a la cimera progressista de Barcelona, el Partit Popular està entregant la medalla d'or de la Comunitat de Madrid en mans de la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso a la líder opositora veneçolana María Corina Machado. Una entrega d'aquesta medalla que seguint la nostra companya, l'Alba Gil. Bona tarda.
Bona tarda. És el colofó de la gira espanyola de María Corina Machado, que ha estat rebuda amb tots els honors per part del Partit Popular. Aquesta tarda s'ha fet amb la màxima distinció que atorga la Comunitat de Madrid després de rebre ahir la clau d'or de l'Ajuntament reservada per a caps d'estat. Ho ha agraït així.
Nos llevamos aquí en el pecho y en el corazón de espíritu que he sentido desde que puse de nuevo pie en tierra española.
Un discurs en què no ha esmentat Pedro Sánchez, amb qui no considera oportú reunir-se per la cimera de Barcelona. Qui sí que ha carregat fort ha estat Díaz Ayuso.
Venezuela ha sufrido terriblemente los efectos devastadores del comunismo, el socialismo del siglo XXI, que hoy está de guateque en Barcelona.
Després de l'acte, la Nobel de la Pau es reunirà amb la comunitat veneçolana. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
Gràcies, Alba. Pedro Sánchez està tancant a aquesta hora la tercera de les tres cimeres progressistes que han convertit Barcelona en la capital mundial anti-Donald Trump durant dos dies. Marxem fins a la Fira de Barcelona amb l'Albert Prat. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, el president espanyol i líder del PSOE ha insuflat optimisme en la seva intervenció final als seus col·legues de la Internacional Socialista, prometent un cop de timó.
Guerra, inflació, desigualtat i fractura social. Jo estic convencido de que el tiempo de la Internacional ultraderechista y la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin y que nosotros, vosotros y vosotras, vamos a traer al mundo y a todos nuestros países una nueva era de progreso.
Pedro Sánchez, que busca fer pinya tancant així dos dies de cimeres internacionals a Barcelona, on s'ha erigit com un dels principals referents contra Trump, rodejat de caps d'estat i de govern d'una vintena de mandataris, que han alçat la veu també contra les polítiques de l'administració nord-americana.
Gràcies, Albert. A Catalunya, Més Coses és on es fan més llegats solidaris de tot l'estat espanyol. En concret, l'any passat se'n van fer 205, un 17% més de... Diuen que és un 17% de tots els que es fan arreu de l'estat. La voluntat dels que es fan és deixar tota l'herència o una part a fundacions o entitats socials. Un cop presa la decisió, el tràmit es fa en qualsevol notaria i diuen que no és complicat.
És molt fàcil. Segurament el més difícil és prendre la decisió a qui li deixes, no?
Triga ben bé 6 o 8 anys abans de decidir què fer, no? I el 2009, crec recordar, va ser quan vaig decidir ja aquest tipus de testament.
Són la Núria i el Jordi, dos dels testimonis que podreu sentir aquest vespre al programa Solidaris de Catalunya Ràdio sobre aquest tipus de testament. I continuen les accions de protesta aquesta tarda contra l'empresa israeliana ICL que explota les mines de sal del Bages. Aquesta tarda centenars de persones han desmuntat les vies del tren que transporta material de la mina de Súria al port de Barcelona. Les plataformes Revoltes de la Terra i Boicot ISL, organitzadores de les accions reivindicatives del cap de setmana, demanen la seva sortida del territori.
Aquest conflicte és al Bages, però és un conflicte de país. ICL salinitza les aigües de tot el riu Llobregat, del que hi veuen milions de persones. A més, aquestes muntanyes, si no les traiem, poden estar-se durant centenars o milers d'anys contaminant les aigües que han de donar de beure i de regar les terres de les generacions futures i de les moltes espècies que hi viuen.
I acabem explicant que avui la sala Razzmatazz s'omplirà amb la veu de la catalana Queralt Lahoz. La seva fusió de pop flamenc ha captivat el públic des que va despuntar el 2021. Des d'aleshores, Lahoz s'ha convertit en una de les veus més singulars dels escenaris, amb una música que fa conviure en un encaix perfecte la copla, el bolero, el hip-hop i també els ritmes llatins.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Passen 12 minuts de les 7 de la tarda. Us acabem d'explicar com el Lleida s'ha classificat per una final europea d'hoquei patins, eliminat 2-0 al Monza. A partir de les 8, la segona semi, que jugaran Calafell i Juventude. I ara l'atenció situada amb el bàsquet. Bilbao Arena, Lliga CB, recordeu, està jugant al Manresa. Partit que, en cas de guanyar-lo, pràcticament ja li donaria la salvació virtual. Biel Cadilla... Manresa 2-1.
Sí, 16.7 pel final, 80-82 guanya el Manresa i acaba de desaprofitar un tir lliure Luis Olinde. Li ha fet falta Jaworski. El primer tir lliure ha anat a dins, però el segon l'ha fallat el jugador del Manresa. 16.7 pel final. Estan revisant ara en el rebot d'aquest últim tir lliure una possible falta sobre un jugador del Manresa que mirava per agafar el rebot.
Jo crec que miren qui és l'últim que toca la bola per veure si es pilota per Manresa o per Bilbao. No?
Això estan revisant ara mateix a l'instant replay.
Si fos per Manresa, seria pràcticament la sentència del partit. És el que demanen els jugadors manresans, que ha estat el jugador de Bilbao l'últim en tocar-la. 16.7 pel final, 80-82. Clar, si es pilota per Bilbao...
Clar, quedaria una possessió.
Possessió per Bilbao per sentenciar el partit o portar-lo a la pròrroga.
Llàstima d'aquest tir lliure que ha desaprofitat Luis Olinde. Abans ho comentàvem, que l'encert en tirs lliures està sent força baix per part del Manresa en aquest partit. N'ha desaprofitat uns quants. Estem parlant d'un encert del 70%, 68,97 en tirs lliures del Manresa en aquest partit, mentre que el Bilbao ha aprofitat més un 75% d'encert en tirs lliures per part de l'equip local.
És difícil, Oriol, la jugada?
Jo no,
crec que és pel Bilbao, la pilota.
Jo també tinc la sensació que l'última en tocar-la és el jugador de Manresa, Tinc aquesta sensació.
Si és pel Bilbao, tocarà defensar bé aquesta última jugada, perquè amb només 2 punts de diferència, un partit que el Manresa ha estat guanyant pràcticament, sempre ha estat per sobre en el marcador, s'ha arribat a posar de 8, fins i tot, en aquest últim quart, i per tant, doncs, seria una llàstima que en aquests últims instants acabés perdent aquest partit, que seria l'onzena victòria del Manresa en aquesta Lliga Cera.
Mentre deliberen encara els àrbitres, recordeu que està jugant l'Araski, que és el gran rival de Penya i Cadí per aconseguir la permanència a la Lliga Femenina de Bàsquet. Una derrota de l'Araski suposaria que, matemàticament, el Cadí, abans de jugar el seu partit, comença 8:15 contra el Guernica a casa, a la Seu, ja estaria salvat.
De moment això no passa perquè l'Araski està guanyant al final del primer quart gairebé, Araski 22, Baxi Ferrol 18, més 4 per l'equip bàsquet.
I compte perquè tenim decisió arbitral i em sembla que no és bona pel Manresa.
No, exacte, possessió pel Bilbao en aquest instant replay que dèiem que estaven revisant i per tant tindrà un últim atac l'equip local, l'equip de Pons Arnau per mirar d'aixecar aquest marcador 80-82, guanya el Manresa.
Ja tens mort. No sé si podem passar per Lleida per l'11 de setembre amb la Res Macià, que ens expliqui almenys l'ambient que hi ha a pista després d'aquesta victòria 2-0 davant del Mons, Ernest.
A pista no, estic dins el vestidor dels jugadors del Lleida i, mira, m'acosto al que ha sigut l'estrella del partit, el Xavier Bosch, el porter, que ho ha aturat tot, porteria 0, i el Xavier Bosch, que, per cert, té de dir, David, que durant 10 anys, una dècada, ha sigut entrenat pel nostre comentarista, el Tavi Tarrés, i avui s'ha vist que s'han vist els fruits. Felicitats per partida doble, per la victòria, perquè, escolta, allà no ha entrat res avui, Xavier?
No, moltes gràcies, estem molt contents, penso que han plantejat un bon partit, sabíem que era un equip molt vertical, molt jove, que venia amb moltes ganes, penso que han sigut molt valents, que han fet un partit del que tocava, penso que inclús encara es poden polir un parell de coses, però bueno, molt contents, a descansar i a mirar per demà.
Escolta, si no m'equivoco, és el teu segon any a l'elit, a l'Hockey Lliga, com ho portes, això? Perquè, vaja, ara ja hi ha pressió. O sigui, ara ja ets l'equip anfitrió, és un títol que se us dona bé, s'ha de guanyar. No sé com ho veu. Com ho vius?
No, sí, com dius, sí, és el meu segon any, però, bueno, sí, ho estic vivint com un somni. Al final he lluitat molts anys per poder arribar aquí i per poder tirar una mica més amunt. I, bueno, o sigui, al final la pressió, sí, penso que és un títol molt important. I sabem que tenim el suport de la gent que estem a casa, ho aprofitarem i la pressió, la mínima per poder competir al màxim.
Et pregunto per la final de demà, que ja sabem que serà un partit o bé contra el Calafell o el Joventut de Pacense. No diré quina és la teva preferència perquè els dos són bastant bons, però el Calafell ja us coneixeu, i jugar contra un equip en competició europea de la teva lliga, a vegades és un factor, diguem-ne, una dificultat afegida, no?
Bueno, sí, al final és això, potser el Joventut Pacense no els tenim tan vistos, el Calafell sí que és veritat que són d'aquí prop i els hem jugat a Lliga, però bueno, al final penso que jugar amb un equip conegut té les mateixes avantatges i desavantatges pels dos equips, així que sí, penso que els dos són molt bons equips, no ha arribat ningú aquí que no s'ho mereixi, i plantejarem el partit com sigui, a sortir a guanyar i ja per totes.
Gràcies, Xavi.
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs, Macià, ara vinc de seguida de nou amb tu, als vestidors del pavelló 11 de setembre, però torno al bàsquet perquè s'acaba el temps mort i ha tingut la seva opció Bilbao amb un triple que no ha entrat.
Sí, exacte, llavors qui ho ha intentat des de la línia de més enllà de la línia de 3, però no ha encertat, en aquest cas, el jugador del Bilbao. Per tant, queden 6.6, continua guanyant el Manresa de 2, 80-82. I té tres lliures, a més, ara és Eli Brooks qui fa el primer, 80-83.
Si transforma el segon, això ja estarà sentenciat a 6.6 pel final, ara guanya de 3 Manresa.
Segon tir lliure, doncs, pel Manresa, per Eli Brooks, que intentarà fer aquest avantatge que comentàvem. El segon també va dins. Mira que comentàvem que tenien poc encert en aquest partit en els tirs
ja
lliures.
Ja està això,
Sí, exacte. Ara demanen temps mort segurament a Bilbao, però queden 6.6, 80-84, guanya el Manresa.
La victòria pràcticament ja a la butxaca. Queda que xiuli l'àrbitre i donem ja la victòria al Manresa, que té la permanència virtual a l'ACB. Macià, alguna cosa més des de vestidors de l'11 de setembre?
Bé, estic pendent, si podem fer algun protagonista més, jo t'aviso. Ja han sortit a escalfar els jugadors del Calafell, això ja t'ho puc dir.
Sí, a les 8, de començar la segona semi, entre Calafell i Joventut de Pacense, l'equip portuguès. Molt bé, mentre no reprengui el joc a la Lliga CB de bàsquet, amb aquest 80-84 guanyarà el Manresa el partit avui al Bilbao Arena. Oriol, estem pendents del Tottenham, futbol internacional, recordeu, tot un històric que ha estat subcampió d'Europa i que és en zona de descens a la Premier League anglesa.
Ha començat guanyant el Tottenham perquè ha marcat Pedro Porro amb assistència de Xavi Simons, però ara mateix acaba d'empatar el Brighton al fil del descans, gol de Mitoma, d'aquí uns 5 segons arribarem al descans, aquest Tottenham 1, Brighton 1.
Què més tenim al futbol internacional a banda d'aquest partit del Tottenham?
Mira, a Itàlia tenim un Nàpols 0, Lazio 2 al 15 de la segona part. Això fa que pràcticament l'Inter ja ho tingui a la butxaca, aquest títol de la Sèrie A. I a la segona divisió tenim a punt d'arribar al descans a Castelló, un Burgos 1 i el Cultural Llaonesa 0, Córdoba 0.
Del Mundial Femení d'handbol, partits de classificació, recordeu que ha guanyat la selecció espanyola, clarament 5-0. Alguna cosa destacada a aquesta hora?
De futbol.
De futbol, sí.
Del Mundial de futbol. Ara de seguida...
D'handbol. Ha dit handbol. Sí,
d'handbol.
A veure, si hi ha una competició que no tenim controlada.
De futbol. Mentre ho busques, sí. Espera, dels 6 segons del Manresa.
Sí, servirà al Bilbao, buscarà segurament que li facin alguna falta, doncs la pilota que no ja arriba a concretar, i efectivament ja està 80-84, ha guanyat el Manresa a la pista del Bilbao, cosa que havia fet només una vegada en els últims 18 anys, el 2021, i torna a repetir en aquesta ocasió, veiem la salutació entre Jaume Pons, Arnau i Diego Ocampo, que avui li ha guanyat la partida.
Bé, doncs el Manresa, que tenia 3 victòries de marge respecte al descens...
I ara són 4.
Ara en són 4.
Amb aquesta victòria passa per davant del Breogán. Ara és 11, puja a l'11a posició el Breogán, però que té un partit menys.
Gràcies, Vial.
Fins ara.
Us havia demanat per l'handbol, no. Pel Mundial Femení de Futbol, que hi ha partits de classificació. Sí. Us he explicat que avui ha guanyat clarament la selecció espanyola, 5-0 a Còrdoba, davant... d'Ucraïna, hi ha més internacionals del Barça, sobretot.
I sobretot jugant. També, mira, aquest Islàndia i Anglaterra que ara tenim en joc. De moment, el descans guanya Anglaterra per 0-1, Islàndia 0, Anglaterra 1, i, per exemple, algunes jugadores del Barça estaven pendents del que podia fer la selecció de Noruega, Eslovenia 2, Noruega 3, un partit que s'ha acabat fa una estoneta. Ara també tenim un Àustria 0, Alemanya 0, un Suècia 1, Sèrbia 0, i el Polònia, la Polònia, que cas de l'Eva Pejor, acaba perdent contra Irlanda per 1-0. Irlanda 1, Polònia 0. Això vol dir que Eva Pejor, que mirem a l'alineació quants minuts ha tingut, els ha jugat tots, 90 minuts, no ha pogut marcar cap gol avui.
Abans he dit Mundial d'handbol, se m'han creuat els cables perquè ara hi ha un partit d'handbol que comença, que comença a fer una estoneta. És l'última jornada de la Lliga Femenina d'handbol i el Granollers avui acomiada la temporada perquè, bé, li quedarà la Copa de la Reina, però sí que la Lliga acaba en temporada perquè no es classificaran pel play-off i avui, doncs, tanquen la Lliga.
Són novenes, no poden ser vuitenes, el play-off el juguen del primer al vuitè, per tant, el Granollers del Robert Cuesta, que diu adéu avui a la Lliga, ho fa jugant des de les 7 contra l'Elx a casa, i el partit ara mateix el tenim amb males notícies pel Granollers perquè perd de 3-5-8, minut 21 de la primera meitat.
I teníem alguns marcadors de l'hoquei Lliga Femenina avui, penúltima jornada. Cap de setmana que ve tancarem lligues masculina i femenina a la fase regular.
Doncs mira, Benvibre 3, Manlleu 3, les Roces 1, Cerdanyola 1, Sant Cugat 3, el Picat 2, aquests ja jugats. I tenim en joc el Fraga 1, Voltregà 0, partit del primer període, i cap al tard, a partir de les 8, tindrem el Mieres Vilassana i el Vigues i Riells Palau. El partit del Vilassana és interessant perquè si el guanya serà campió de la Lliga regular de manera, doncs, matemàtica. Ja sabeu que la Lliga té play-off, però tindrà, doncs, el títol honorífic de ser campió de la Lliga regular del Vilassana.
Cert que a Esport 3 ja tenim imatges de la Cartuja on ja han arribat els equips finalistes de la Copa del Rei. Avui, a partir de les 9, jugaran Atlètic de Madrid i Real Societat. Aquesta final, justament ara, està arribant la Real Societat. Abans ho havia fet l'Atlètic de Madrid. Una pausa i parlem de tennis, demanem ull de falcó i parlarem d'aquesta final ja servida del Trofeu Godó que jugaran demà un francès, Artur Fis, que ha superat a la revelació del torneig el madrileny Rafa Jodar contra el gran favorit, contra el rus Rublev.
Catalunya Ràdio,
Som 3CAT.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Homar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Homar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses i el del Sol ells l'expliquen, sí, sí.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
20 temporades. 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004. Amb David Clopés. L'Ull de Falcó. Amb Àlex Corretja.
Ull de Falcó, Àlex Corretja, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, David? Molt bona tarda, com estem?
I en primer lloc, felicitats, que aquesta setmana has fet anys.
Vaig fer, sí, 52 anys. Sí,
mira,
sí,
jo no
sí.
Volia dir la teva edat, perquè no es tracta de desvetllar la teva edat, tot i que...
Sí, home, amb... clar, per què no? I content,
no sé, perquè
a vegades... Edat i sants i estalvis, sí,
no,
sí.
Perquè hi ha gent que a vegades és molt maniàtica i no li ha d'explicar la seva edat.
No, no és difícil trobar-la, no. Per això, la seva edat.
Bueno, perquè ell és un tio famós, però a mi no em pots trobar l'edat, per exemple.
No, ets molt més gran que sí. Àlex, home, David.
No, sí, més gran, ja et fotran.
Està més gran a més, eh?
Estic a prop de l'Àlex, però sóc més jove.
Em preocuparia que algun dia digués, si us en recordeu, quan trucàvem a la Lluïda Falcó, això sí que seria una arrestada.
Però, ja no segueix
no,
fent
clar, però correcte. Que em truqueu i em digueu, escolta, felicitat per la teva edat, escolta... No,
completament d'acord.
Et mantens molt bé i, de fet, algun dia ens hauràs d'explicar el teu secret.
Doncs pues viure feliç i agraït a la vida i al dia a dia fer bastant físic, cuidar-me i ja està. Bàsicament és això, tu i tenir sort a la vida
jugues
també.
Jugues a tenis? Encara?
No. Ara ja no jugo a tennis, David, no. Ara fa, doncs mira, gairebé 3 anys que no agafo la raqueta de tennis i perquè havia de fer una exhibició i me'n vaig preparar. I ara no, ara faig esport gairebé cada dia, però no jugo a tennis. A vegades el barrejo una mica i jugo una mica a pàdel, però després sobretot físic. Físic sí que faig, ja et dic, 6 cops per setmana, per lo menys.
Però això per què? Perquè vas acabar avorrit o què?
No, però bueno, em vaig exprimir al màxim i llavors ara faig altres esports per distreure'm. El tennis, mira, si ho fas bé, tu ja ho has fet bé, o millor del que ho estàs fent a dia d'avui. Però és que la majoria de vegades ho fas molt pitjor del que ho feies. I llavors tampoc és una satisfacció. I el teu cap sap molt més que abans, però el teu físic no respon igual. Ni ja. Tens la mateixa acceleració, ni la mateixa resistència, ni la mateixa potència... I per pilotejar el club de tenis pues, trobes més gent que juga a pàdel, a sobre ells et volen guanyar perquè et volen demostrar que ells també ho poden fer i llavors els partits sempre són més dinàmics. A tenis, si agafes una mica de nivell, al cap de poc temps també et seria més difícil trobar gent. I, bueno, però és que tampoc no... Mira, si jo pico un revés a la línia i penso, vale, molt bé, i... I llavors, aquella il·lusió que em feia abans ara ja no me la fa, sincerament.
Bé, és a dir, que avui no se t'anaven les cames per saltar la pista, eh? No. Jugar a unes semifinals del Godó.
No, ja fa molts anys que tinc la sort de que això ho he superat. Al revés, se me'n van els ulls per admirar el que fan els jugadors. Yeah. Això sí que ho valoro molt. Però no per dir, ai, quina llàstima que no sigui jo el que he picat aquella dreta paral·lela guanyadora. Això no, això, ostres, ja ni me'n recordo gairebé.
Has trobat a faltar l'Alcaraz en aquesta fase final del Godó? Ja sabem que es va retirar i molta gent diu, ah, és que ha perdut interès, que ja no hi ha l'Alcaraz.
Home, aviam, per suposat que l'hem trobat a faltar. L'Alcaraz és una estrella, és un número 1, per molt que aquesta setmana està el 2, que és molt important per qualsevol torneig. Si això li afegeixes, que és el seu club, el Real Club de Tenis Barcelona, a una ciutat que a ell doncs, li agrada, que tothom el vol veure, sí, i més de la forma que ha succeït tot. Jugues el primer partit, et lesiones durant el partit, acabes guanyant i després ja no pots comparèixer a la següent jornada, doncs, lògicament, ha sigut un pal dur. Tot i així, t'haig de dir, ha sigut dels millors godors que he vist jo a la meva vida a nivell de públic, a nivell d'organització, a nivell d'estructura. O sigui, ha sigut un triomf total, El que passa que ha hagut la mala sort que sí, que una estrella com el Carlos s'ha hagut de baixar, i t'afegeixo, hi havia molta gent molt mal pensada que deia que l'Alcaraz havia vingut aquí, havia jugat un partit, però a ell no li interessava jugar aquí i per això s'havia esborrat. Doncs mira, hi ha tots aquests que saben tant, ja s'han adonat que també s'ha esborrat a Madrid. Vol dir que la lesió que tenia aquí era molt més greu del que inicialment es pensava fins i tot ahir, perquè una cosa és un tema muscular que se't passa en uns dies i una altra cosa és un tema més greu que és el que té ell, així que haurem d'esperar aviam quan torna.
I que no hem d'oblidar que si guanyava el Godó tornava a recuperar el número 1, eh? És a dir, que el premi era important.
Sí. Bé. Escolta, sí, però bueno, demà... ja molt entès, David, ja molt entès.
Sí, t'ho he sentit a dir moltes vegades aquí l'Ull de Falcó, i tens raó en dir-ho. Demà, a partir de les 4 aproximadament, que és quan comencen les finals del Godó, la jugaran Artur Fis, aquest francès jovenet de 21 anys, davant de Rublev, que és el cinquè cap de sèrie. En principi hauria de ser el favorit, però abans de parlar d'ells dos, m'agradaria que m'expliquessis una mica què li veus a aquest jove madrileny de Leganés, Rafa Hodar, que avui ha jugat la segona semifinal, que potser se li ha fet un pèl llarg al partit, i que acaba accedint davant de Fis en 3 sets. Arribarà lluny, com tothom diu?
Buah, Rafa Hodar té un potencial il·limitat. Té una mentalitat de ferro, té una personalitat, sincerament, que és aclaparadora, té un joc que és molt versàtil, perquè pot jugar molt bé a terra, pot jugar molt bé a pista ràpida, mateix un 91, i el millor de tot, és una excel·lent persona, té uns valors i una educació i un respecte que et fan veure que aquest xaval té les idees clares, que està compromès amb el tennis, i que per mi va disparat cap a dalt, però disparat amb els bons. O sigui, jo li veig amb un futur realment esplèndid, però té 19 anys i ha d'anar pas a pas. Avui el que tu deies, sí, físicament el Fis, al final el francès, ha sigut superior amb ell, però el nivell i el talent que té aquest noi, t'ho prometo que és descomunal.
És a dir, que el veurem guanyant tornejos importants, en el futur?
Per mi sí, sí, segur. O sigui, si no li passa cap cosa estranya, vull dir, si continua amb la seva progressió, sincerament té tots els números per guanyar grans títols, perquè té un nivell de pilota, una velocitat que li pesa la bola, la seva dreta, el seu revés és dels millors del món ja avui. Avui ja és dels millors revessos del món. O sigui, a dia d'avui, jo em demano els revessos i ja et diria, doncs, els del Sinner, el del Djokovic, ja hauríem de començar a posar a prop el del Rafa Hodar. I això és molt dir amb un xaval de 19 anys que apenas fa 2 mesos que està jugant al circuit.
L'entrenador és un pare. Que és una mica pare. Qui l'està guiant, no?, la seva carrera esportiva.
Sí, i ho està fent molt bé. S'està prenent el seu temps per totes les decisions que necessita, perquè ara li estan arribant, doncs, ofertes milionàries de representants, de marques de roba, de tota mena, i el pare ho està frenant tot molt bé, s'estan, doncs, estructurant, ells no volen soroll extern, pensa que el seu grup de treball està el seu pare només, després segur que té el seu preparador físic a Madrid, però no viatja de moment ni amb el fisio, ni amb el mànager, ni amb l'encordador, ni amb el de les xarxes socials, vull dir, tot això ho tenen una mica apartat. Poc a poc, lògicament hauran d'anar incloent, doncs, gent que els hi ajudi, perquè quan més bo et fas, doncs més aspectes d'aquests has de controlar, i el pare, doncs, haurà un moment que és lògic que no podrà donar abast a tot, perquè bé, la magnitud d'aquest xaval començarà a créixer, però exponencialment, en les pròximes setmanes.
Molt bé. Demà aquesta final entre Rublev i Artur Fis, Rublev favorit, clarament, o no?
No. De fet, jo diria que més Fis favorit.
Ah, sí?
O sigui, sí. Vull dir, jo crec que el moment en què el francès està jugant al tennis té una força, una potència... està molt més madur. El Fis, l'any passat, es va lesionar i va estar 6 mesos sense poder competir. I això el va fer, doncs, treballar molt fort físicament, ha començat la temporada guanyant molts partits, ha jugat molt bé a pista ràpida, i, per exemple, a Monte Carlo va dir, no, a Monte Carlo no vaig, em prenc un temps per preparar la gira de terra. Havia estat entrenat pel Sergio Bruguera durant molt de temps, i jo crec que també això, doncs, se li veu conceptes de terra, i ara entrena amb el Goran Ivanisevic, també exjugador, i és un guanyador. I el xaval, mira, està fortíssim, sí, físicament està fet una bèstia, i els seus cops també tenen, jo crec, una direcció i una força i un pes de bola que és molt difícil per rivals. El Rublev és molt bo, sí, és una màquina, sí, però jo crec que el FIS té més varietat, i si demà continua i no està molt tocat, perquè potser també pot estar una mica cansat perquè ha estat temps lesionat i demés, jo penso que, bueno, no m'estranyaria en absolut que guanyés ell.
Àlex Corretja, un plaer, com sempre, parlar de tennis amb tu. A veure si demà trobo un espai i parlem de la final, de com ha anat en aquesta final del Godó. Abraçada forta.
Tant de bo sigui així. Que vagi bé, adeu.
A les 8, recordeu, començarà la segona semifinal, el partit del Calafell, Europa Cup d'hoquei patins, el que abans li dèiem la Copa Cers, Calafell, Juventude Pacense. De seguida torno a l'11 de setembre perquè em sembla que el Macià té més protagonistes. Però abans, coses que estan passant. Lliga femenina de bàsquet. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comença el partit del Cadí. Si el Cadí guanya, estarà salvat. A falta d'una jornada, el que jugarà dissabte que ve, unificada a les 7 de la tarda. Com comença aquest partit Cadí-Guernica?
Doncs amb igualtat total, perquè en un minut i mig encara no s'ha mogut el marcador. Cadí la Seu 0, Guernica 0.
Però compte, si l'Araski, que és el rival tant de Cadí com Penya, perd, ja estaria salvat el Cadí malgrat perdés.
Doncs mira, ara té un tir lliure al Ferrol per avançar-se en el marcador, una cosa que no ha fet fins ara. Araski 30, Ferrol 30, més enllà de l'equador del segon quart, llença el tir lliure al Ferrol, la pilota que no hi va, per tant no s'avança el conjunt gallec. 30-30, en aquest cas, doncs, aquest marcador no afavoriria els interessos catalans.
Queda, perdó, però encara molt partit. Lliga de Futbol Sala, Pau Mas Martí, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Hem explicat l'empat a 3 de Indústries davant l'Inter, tot un dels clàssics de la Lliga de Futbol Sala. Gran partit avui de l'Indústries, que lluita per entrar al play-off. Està jugant ara, des de fa uns minuts, ha començat a 8:15, el partit del Barça a la pista del Xota Navarra. Com comença, Pau?
Doncs mira, empat a 0 de moment, a falta encara de 17 minuts perquè acabi la primera part. El Barça és ara mateix segon amb 56 punts i si guanyés avui dormiria líder amb 59, un per sobre el Pozo, que en té 58, a falta del que faci el Pozo demà a la pista del Rivera Navarra.
Bé, doncs important guanyar aquest partit perquè el lideratge està en joc. És veritat que hi ha play-offs després, però ser primer t'assegura tenir el factor pista a favor en totes les eliminatòries del play-off en la lluita pel títol. I ja que parlem de futbol sala, mira, em demana pas al Francesc Ripoll després d'aquest empat a 3 de l'Indústries davant de l'Inter, des de Santa Coloma. Francesc, amb qui estàs?
Sí, al costat de Marc Puigbert, jugador de l'Indústries, després d'aquest empat a 3 contra el Movistar Inter. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Empat a 3 contra l'Inter, el tercer, però a tu com et queda el cos?
Una mica agradols, una mica agradols. Sí que és veritat que del partit veníem amb moltes baixes, però tant a la primera part com a la segona part hem defensat molt bé. A l'Inter jugava d'una manera molt complicada de defensar i més amb les baixes que teníem, i crec que l'equip, tots els jugadors han fet un pas endavant. S'ha demostrat que l'Indústries té ganes de lluitar per aquest play-off, serà molt complicat, però bueno, un empat com a mínim es puntua, que a priori podria ser un bon resultat, però nosaltres sempre anem a pels 3 punts.
Clara, dient tot això, ara potser perquè s'acaba d'acabar el partit, estàs en calent, però el que deies, amb un equip amb tantes baixes, tants jugadors joves, empatar-li i potser mereixer més contra un equipàs, contra l'Inter, que és el tercer, diu molt de vosaltres.
Això és Santa Coloma, o sigui, ho fem cada entreno ens matem, ens ajuden els jugadors del filial d'una manera increïble i el Xavi ens transmet això, que cada entreno ha de ser com si fos l'últim i el partit no és diferent.
Escolta'm, quin golaç el tercer, no?
Sí, encara no m'ho crec, sí que he vist que m'entrava de cop, he intentat regatejar ràpid i ara que m'ha sortit el Jesús no ho he dubtat, tirar cap a l'esquerra i barraca.
I parles dels jugadors del filial, ostres, què us donen? Perquè han jugat molts minuts de qualitat, jugadors de dues categories per sota, què us dona per vosaltres els jugadors del filial?
Sí, ens donen vida, o sigui, sobretot recalcar la setmana, que és difícil, que entrem pel matí, que no tots poden venir i fan un esforç, i per nosaltres això ens ajuda a un nivell brutal. Avui jugadors que a priori tenen menys minuts han jugat aquí contra l'Inter Movistar sense cap tipus de problema, descarat, i això és el que ens transmet el Xavi i el que intentem fer a la pista.
Quan ha fallat l'Inter l'última jugada, portaria avui d'estar rient, el Marc? A falta d'un segon pel final, què has pensat?
Jo ho veia negre, o sigui, no veia res, ho veia borrós, no sabia ni quan quedava, però bueno, mira, aquesta hem tingut sort. També hem robat bastantes que no hem pogut finalitzar com altres partits, i això, així és l'esport de Bonic.
5 jornades, 3 punts del play-off, farà play-off l'Indústries?
molt complicat, però dimarts anem a una altra guerra. Anem al camp del Cartagena i ho intentarem.
Sort.
Moltes gràcies.
I gràcies al Platja de Ripoll. Tanquem línies amb Santa Coloma. Encara empat a 0 a Navarra, on juga el Barça. Xota Navarra 0, Barça 0. I entrem a l'Olímpic de Badalona. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Perquè acaba de començar el partit de la penya davant Baskonia. A veure, d'entrada, la gent ha vingut a recolzar l'equip després de la patacada d'Europa?
Déu-n'hi-do. Sí, a bona entrada.
Sí,
I a més, hi ha bona rebuda, que és una altra de les incògnites. És que m'ha sorprès, hi ha bona rebuda, no hi ha hagut cap xiulet, hi ha hagut aplaudiments. Des del segon un, la gent està superconnectada amb l'equip, per tant, no ha passat factura entre els aficionats, o almenys el que han vingut avui, i la derrota de la penya l'altre dia.
Vaja, que ningú recrimina, i em sembla molt bé aquesta eliminació. Recordem que, més enllà de perdre els quarts de final, el tercer definitiu partit a la pista de l'AEK d'Atenes, i no ser la final a 4 de la Champions, clar, aquí el que era especial és que aquesta final a 4 juga a Badalona. I no tenir la penya és dur. Era un dels grans objectius de la temporada.
I que la penya, evidentment, aquesta temporada havia fet un esforç econòmic també molt gran amb el retorn de Ricky, amb el fitxatge de Javier Park ara a mitja temporada per ser en aquesta Final Four i el gran objectiu no s'ha complert.
Bé, ara té un altre objectiu, que és assegurar playoff, que no ho té assegurat, perquè el primer equip fora de playoff és Bilbao, que acaba de perdre amb Manresa, marca 15 victòries. Per tant, guanyar avui seria important perquè marcaria ja dues victòries de diferència la penya respecte al primer equip fora de playoff.
Sí, d'entrada el Bilbao, o sigui, el Manresa li ha fet un gran favor a la penya amb aquesta victòria contra el Bilbao, perquè avui el partit serà complicat, però de moment ha començat bé el Joventut, no només aguantant, sinó que sempre per davant del marcador. Ara està guanyant 10-8, guanya la penya per 2 punts, ara la jugada de Miguel Allen, que troba la falta en atac del pivot espanyol del Joventut de Badalona. 4-26 pel final, 10-8, guanya de 2 la penya, una penya avui de nou amb les baixes de Tomic i Birgander, que es va forçar el dia de l'AEK, va recaure i per tant avui tampoc hi és.
Marc Andrés, com tenim el partit del Cadí, Lliga Femenina?
Continua amb molta igualtat, però amb un punt d'avantatge pel Guernica. 10-11 guanya el Guernica, 4-27 per finalitzar el primer quart.
I ja ho sabeu que volem que l'Araski perdi, de moment no ho està fent, a punt d'acabar el segon quart. Araski 40, Baxi Ferrol 37.
Una pausa i de seguida truquem a la Mireia Vera. Fem gol avui per parlar de la gran protagonista de la jornada, Maria Luis Eta, la primera dona a entrenar un equip masculí d'una gran lliga europea.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Ambient.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Dos estils de joc antagònics. La teranyina defensiva asfixiant de Simeone contra la fórmula guanyespais del matemàtic Materazzo. Una batalla duríssima pel control del temps i l'espai en un duel espectacular que val un títol. Final de la Copa. Atlètic de Madrid, Reial Societat. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El Ball del Sant Crist se celebra a Salomó, al Tarragonès, els diumenges del mes de maig. És un ball representatiu que té una història que remunta al segle XVI. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Aquest Sant Jordi, el matí de Catalunya Ràdio torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 8:45 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oh, i serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses amb l'Ostrell, en Peyu i companyia.
Ui. Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant. Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga.
Ui. Ui.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
Lliga ACB de bàsquet, Palau Olímpic de Badalona agafa el màxim avantatge. El Joventut de Badalona, 2:45 pel final del primer quart, Joventut 16, Baskonia 11.
Molta igualtat amb el Cadí la Seu, però de moment segueix per darrere el marcador, 17-19, 1 minut, 15 segons per arribar al final del primer quart.
Volem que l'Araski perdi, de moment no ho està fent, acabem gairebé al segon quart del partit, Araski 42, Baxi Ferrol 37.
Lliga de futbol sala, empat a 0 al Xota Barça, partit assequible en teoria pels culers, però veurem, perquè el Xota és avantpenúltim a 3 de la zona de descens, minut a falta de 11 minuts pel partit, Xota 0, Barça 0.
I a la Lliga Femenina d'handbol, últim partit del Granollers en aquesta competició, el descans està perdent de 4-9-13 contra l'Elx.
Recordeu que a Tarragona tenim aquesta última prova del Mundial Indoor. Dami Aguilar, en quin punt ens trobem?
Aviam, classificats per la final directament, Toni Bou, Jaime Busto i Gabriel Marcelli, que són els tres millors pilots d'aquest campionat. Toni Bou com a el millor, amb 3 punts, Busto amb 5 i Marcelli amb 6. Recordeu, Marcelli i Busto, que es disputen el subcampionat. La resta ara han començat la repesca, entre els quals l'Arnau Ferrer. L'anècdota, si tu vols, és que en una de les 4 zones que tenien marcades hi ha hagut un pilot que en fer l'entrada doncs ha desplaçat un dels grans volums i l'organització ha decidit aturar, retirar aquesta zona de la competició de la repesca i tornar a començar la repesca. I en aquest punt estem, en el moment que l'austríac Mempor, que és el primer dels que surten a competir, acaba de cobrir el seu resultat. Després d'ell surt a competir l'italià Gratarola, el britànic Hemingway, l'italià Tildi i en última posició l'Arnau Ferrer, perquè en la primera classificació ha estat el millor de tots ells.
Fem un gol amb Mireia Vera.
Mireia Vera, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Cap de setmana sense Lliga F, segon cap de setmana, de fet, de seleccions. Això ja s'acabarà.
Ja acaba.
Sí, avui s'acaba, de fet, perquè em sembla que demà no hi ha partits, i per tant doncs ja s'acabarà aquestes aturades que són llarguíssimes, de dos caps de setmana al futbol femení. Avui hem tingut un munt de partits, el que més destaca, sens dubte, és la victòria d'Espanya, 5-0 davant Ucraïna. I et vull demanar per aquesta jugadora que ara ens trobarem, el Barça se la trobarà amb el Bayern, i Made, que avui ha fet 2 gols, segueix en estat de gràcia amb la selecció espanyola. Avui ha marcat el primer gol, ha marcat el minut 2, ha marcat el minut 47, la resta de gols de Méndez, de Navarro i de Vicky López, 5-0, i aquesta davantera, que abans explicàvem que no és titular fix amb el Bayern, però que amb Espanya ho està fent molt bé.
Sí, és una rematadora nata, és una futbolista d'àrea, és una futbolista que quan el partit s'encalla i tens jugadores per fora que poden posar pilotes a l'àrea, llegeix molt bé la temporització de la rematada, és molt potent físicament i crec que és una futbolista a tenir en compte. Segur que la veurem en aquesta eliminatòria. A vegades es posa Harder en aquesta posició, es va alternant, a vegades es baixa a mitja punta i jugui Made per davant, però és una futbolista que també en el primer partit amb el Bayern ja va marcar, és a dir, que té molt gol, que això es busca molt a Europa, i que aquesta futbolista, que té una història, algun dia l'explicarem, David, però és una futbolista que va arribar amb Patera a Espanya, no? Una història d'aquestes xules i que al final doncs, ha acabat bé i ha acabat triomfant en el món del futbol i Made.
Per cert, que està jugant a Anglaterra, en el mateix grup d'Espanya, està guanyant el seu partit 0-1 davant d'Islàndia, i ara mateix Anglaterra, que va guanyar aquesta setmana a Espanya, seria líder amb 12 punts de 12 possibles, Espanya segon amb 9 punts, tancarien Islàndia amb 3 i Ucraïna encara sense puntuar. Recordem que és la classificació pel Mundial tot just la quarta jornada de la resta de partits. Abans ho explicava amb l'Oriol Rodríguez, ha jugat la selecció polonesa amb Eva Pajor, ha guanyat Irlanda, Irlanda 1-0, Pajor titular ha perdut a Polònia, també han tingut partit de Portugal amb Quica Nazaret, ha guanyat a Portugal 1-2 davant Eslovàquia amb un gol de la jugadora del Barça, i Noruega ha acabat ja el seu partit, ha guanyat 2-3 davant Eslovènia, i Graham Hansen, que està titular, no ha marcat, però la seva selecció ha guanyat el partit 2-3, i Noruega és segona en el grup que lidera de moment Alemanya, que està jugant el seu partit davant d'Àustria, i de moment empata, tot i així Alemanya seria líder d'aquest grup. Recordem, setmana que ve torna a la Lliga, comencen les semifinals de la Champions. Dimecres el Barça avança el seu partit de Lliga, Espanyol-Barça a les 7, en què, si guanya, seran campiones de Lliga. I dissabte, a un quart de 7, i en directe a Catalunya Ràdio, la TDG, Bayern-Barça, semifinals anada d'aquesta Lliga de Campions. L'endemà, diumenge, a 4:45, l'altra semifinal, Arsenal-Olímpic de Lió. Pel Barça, Mireia, és clau rematar la Lliga abans d'obrir les semifinals en aquest partit del camp de l'Espanyol?
A veure, jo crec que és important, no sé si dir-te, David, que és clau, perquè al final tens tant de marge, de tant avantatge, que saps que un dia o altre, no? Si fas les coses bé, ho celebraràs. Jo crec que mentalment és una alliberació. Dir, mira, ja hem guanyat la Lliga dimecres, i ara ja ens toca la Champions, que és el focus de la temporada, on posem més energia, la competició que ens fa més il·lusió. Crec que emocionalment i mentalment pot ser, no?, un va, ara ja només tenim aquesta Champions i pot ajudar, però crec que el Barça tard o d'hora acabaria aixecant aquest títol.
Per cert, que el Bayern també avança el seu partit de Lliga dimecres a les 6 al camp de l'Union Berlin. Si el Bayern guanya aquest partit, són campiones. El rival que tindrà el Bayern, l'Union Berlin, és un club que avui és notícia. Avui ha debutat Maria Luis Eta com a entrenadora del primer equip masculí. Primera dona que assumeix el càrrec d'entrenadora en un club de les 5 grans lligues europees. Què et sembla la notícia, Mireia?
Doncs mira, em sembla sorprenent, em sembla superpositiva, em sembla una decisió molt valenta, i tot i que no ha pogut, no, estrenar-se amb victòria, el que més m'agrada també és que no és que l'hagin donat amb l'equip classificat per Champions, amb l'equip ja salvat matemàticament, sinó que assumeix aquest càrrec i a més amb una responsabilitat, no, que és acabar de sumar punts per salvar l'equip, i això és el que més m'agrada, no, que es confiï en una persona que es dona, que és, al final el gènere no importa, importa com fas la feina, no? I crec que és molt important aquest pas endavant, però ha arribat una mica tard, no? Al segle XXI, al 2026, la primera dona en una banqueta, no? Més val tard que mai, però em sembla una notícia magnífica.
Al final hi ha hagut aquesta derrota, però tot i aquesta derrota, l'Unió de Berlín ha estat
1-2, eh?
Sí, 1-2 contra el Wolfsburg, però l'equip ha estat molt millor pel que fa en ocasions de gol, pel que fa en tirs, pel que fa allò que fa la intel·ligència artificial de quants gols s'esperen d'un equip, tenint en compte el que està creant, 2.09, 2.96 segons les estadístiques per 0.19, per tant, evidentment, no hi ha color. Maria Luiseta ha parlat al final del partit, això és el que ha explicat.
Also erstmal jetzt bin ich natürlich auch enttäuscht, dass wir dieses Spiel verloren haben.
Estic decebuda amb el partit, perquè hem perdut, però hem estat convençuts de com hem jugat, i els jugadors també. Durant la setmana hem entrenat bé i hem seguit el pla que havíem fet. Avui simplement tocava centrar-se en l'essencial i reduir-ho tot al futbol. Tenia moltes ganes de fer aquest partit d'avui de la Bundesliga aquí a Alte Försterei, però és clar que ha estat amarg i decebedor marxar amb les mans buides.
Ohne Punkte hier am Ende dastehen.
Bé, doncs Maria Luiseta, que tenia ganes d'avui d'escoltar-la. Li queden 4 partits per endavant, perquè ella serà entrenadora del primer equip fins a final de la temporada d'aquesta Bundesliga, i en principi el club va dir que en pròxima temporada serà l'entrenadora del femení. Bé, a casa nostra no en tenim de precedents com aquest, a la primera divisió, excepte en divisions territorials. La catalana Luri Sorroche va dirigir els equips masculins de la Vilanova i la Geltrú, Sitges o Moja. Es va convertir en la primera dona a dirigir un equip masculí a la màxima categoria territorial. Jo recordo que el Mèlic un dia ens va portar la seva història, la vam entrevistar. Ha passat anys, però avui crec que és un dia adequat per tornar-la a saludar. Hola, Luri, què tal, com estàs?
Com estem, David, Mireia, com va això?
Bé, molt content de saludar-te. Ja retirada del futbol i de les banquetes, oi, Luri?
No estic retirada, estic en stand-by,
diguéssim. En stand-by? Ah, val, explica'm això.
Mira, t'explico. Quan vaig tenir la Valentina, que just estava a la banqueta dels Sitges, vaig acabar aquella etapa i vaig decidir no agafar més... Bueno, no, centrar-me bàsicament en gaudir de la meva filla. I és el que estic fent fins al dia d'avui, que la nena acaba de complir 4 anys. En aquest temps doncs, em vaig treure les oposicions i ara estic de profe d'educació física i just tinc plaça definitiva al costat de casa, però em pica aquest gusanet, eh? El coquet aquest a la panxa el tinc, de tornar a la banqueta.
Luri, què et sembla? Avui suposo que has seguit el tema, amb aquesta notícia que jo crec que és històrica, una dona entrenant en un equip de la primera divisió a Alemanya d'una gran lliga europea. Què t'ha semblat tot plegat? I el que deia la Mireia, no sé si arriba massa tard aquesta notícia.
Més val tard que mai, també t'ho dic. A veure, quan ho vaig veure estava just amb el meu marit, amb el meu home, asseguda al sofà, ens vam mirar i vaig dir menos mal, ja comencem una miqueta a veure allò que jo sempre he dit que la meva il·lusió és arribar i bé, fins al dia que em mori, que aquell dia, òbviament, ja no es pot fer res més, no? Però la meva il·lusió és arribar a la màxima divisió possible, a poder entrenar un equip, dirigir un equip masculí, que és el que he fet tota la meva vida, i si pot ser com a seleccionadora, doncs millor, que sempre he dit que com guanyar un mundial no hi ha res més, però bueno, com que estic en stand-by ara mateix, no estaven els meus plans pròxims, propers, però sí que ho vaig pensar i em vaig mirar amb el meu home de veus com sí, se puede.
Escolta'm, tu fins a quina categoria vas arribar?
Jo aquí a nivell català fins a segona catalana.
Segona catalana.
Ja veus tu, no? És a dir, que queda un món fins a arribar a la primera divisió. És amateur. Llavors, sí que és cert que quan he estat fora, sobretot a la Índia, doncs clar, dirigia, era la directora de la secció masculina de la selecció del Gujarat, que és com la selecció catalana. Llavors allà el que es feien eren enfrontaments de copes de la Índia i s'enfrontaven doncs, com copes d'Espanya amb les autonòmiques, no? Catalunya, Andalusia, doncs això és el que jugàvem i vaig arribar a guanyar.
Sempre has entrenat homes, Luri?
Sí, excepte un any que vaig fer vaig dirigir dos equips, un era masculí i un era femení, de categories inferiors d'infantil, i sempre m'he decantat i se m'han ofert sempre a equips masculins. Suposo que també el meu tarannà, la meva forma de ser, ja, no sé, amb més bastant senzill no és res, però com que m'adapto molt més fàcil o em faig molt amb l'ambient masculí. No vol dir que no vulgui entrenar futbol femení, que a vegades m'ho han dit, no vol dir això, sinó que sempre ho he fet i ho he fet molt a gust. El tema del masculí.
I quin caràcter creus que ha de tenir una dona per dirigir homes?
Doncs no crec que sigui el caràcter d'una dona en si el que hagi de ser diferenciador. És a dir, recordem que tant Vicente del Bosque com es diu, que ara m'he quedat en blanc, el Luis Aragonés, sí, tenien dos caràcters totalment diferents i que tots dos han tingut èxits esportius brutals i se l'han estimat moltíssim els jugadors a tots dos d'ells, no? Jo tinc un caràcter Luis Aragonés, malauradament, perquè m'agradaria no ser tan així, però és sense ser maleducada, no vull dir que ell ho fos, però sí que és veritat que tinc una forma de ser molt, molt bèstia poder, a vegades, molt contundent, i alhora també dono molt de peixet, és a dir, és aquell híbrid, podria trobar-me entre les dues maneres de ser d'aquests dos grans homes que van dirigir la selecció espanyola.
Mireia, no sé si tens algun dubte, alguna cosa que li vulguis preguntar a la Luri. Us coneixeu, per cert, Mireia?
No, personalment, jo sí que he anat seguint, no?, que va estar a l'Índia i és un país doncs, que a mi m'agrada, que jo també hi vaig estar, i he anat seguint la trajectòria dels equips, però personalment no tinc encara aquest plaer. I res, jo volia preguntar-te si creus que, ara crec que ho has explicat molt bé, no?, que a vegades hi ha diferents tipus de lideratge i tots al final, depèn de com gestionis l'equip, doncs funcionen. Si creus que hi ha molta diferència en ser entrenadora d'un equip femení i d'un equip masculí?
No, jo crec que al final el tema emocional és el més important, no? El tema emocional en un equip, en l'ambient femení, penso que té un pes molt rellevant. En canvi, en el tema del futbol masculí, el tema del convenciment del que tu vols proposar és el que realment importa. Aquests dos factors.
Sí, està clar. Luri, tu dius que estàs en stand-by, per tant, tu no renuncies a tornar a les banquetes. La pregunta és, després d'aquesta aturada que has fet per dedicar-te a la teva família i també als teus estudis i a poder treure endavant aquestes oposicions que al final també et permeten doncs, pensar en el teu futur laboral, creus que per ser dona ara et serà més difícil poder tornar a trobar una banqueta masculina? Una banqueta d'un equip masculí?
Sense dubte. Sí, sí. Sempre ho hem parlat a casa, no? Amb la gent que m'estimo sempre diem, ostres, si un home, per exemple, el meu home en aquest cas, que també és entrenador nacional i que ha dirigit molts equips aquí a la comarca, si una vegada li va malament a nivell de resultats, l'endemà el fan fora i en dos dies ja l'estan trucant per dirigir un altre equip. I això ha passat i ho he vist i ho he viscut. Si a mi m'hagués anat malament, jo sé que tindria més dificultats de trobar. Això és veritat, perquè bueno, aquest sostre de vidre, no? Que existeix, que hi és present i que, bueno, que celebrem que hi hagi una dona entrenant a la Lliga Alemanya Primera Divisió com un mito històric, no? D'ostres, el que m'ha aconseguit.